El papa emèrit Benet XVI ja descansa en pau a les grutes vaticanes de la Basílica de Sant Pere. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més de 100.000 persones han assistit aquest matí al funeral del papa emèrit Benet XVI, que s'ha oficiat a la plaça Sant Pere de la ciutat del Vaticà, a Roma. El papa Francesc ha estat l'encarregat d'oficiar l'homilia.
Que la tua joia sia perfecta nell'udir definitivamente per sempre la sua voce.
En les seves homilies, el papa Francesc ha recordat que el difunt papa emèrit ha sigut sempre un fidel amic de Déu i que la seva força l'ha ajudat a prendre les decisions més difícils de la seva vida. Bona tarda, Pere Juventí Balcells.
Bona tarda.
L'última adéu a Benet XVI, que ha deixat una imatge inèdita.
Sí, la d'un papa oficiant l'enterrament d'un altre papa. Josef Ratzinger va ser el primer papa en 6 segles a renunciar al càrrec i s'ha hagut d'idear un protocol especial pel seu funeral. Se l'ha enterrat amb la dignitat d'un pontífex, però diferenciar-lo com a pontífex emèrit.
Un funeral, com dèiem, històric que s'ha concelebrat amb diversos cardenals, entre aquests l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella.
I aquest home sempre ha mirat ha estat en una actitud sempre d'esperança.
El mateix cardenal Omella, en declaracions al programa Al Matí a Ràdio Estel, ha dit que el funeral de Benet XVI ens fa tornar a les arrels de la nostra fe.
A banda del funeral del papa emèrit Benet XVI, en la plana política el govern tanca la setmana sense que hi hagi hagut cap acord amb el Partit Socialista o amb Junts per Catalunya per a l'aprovació dels pressupostos del 2023.
Els darrers dies hi ha hagut 4 reunions amb el PSC i no n'hi ha hagut cap amb Junts per Catalunya. Els dos partits exigeixen al govern que es comprometi a fer el Hard Rock, però Esquerra vol que això quedi fora de la negociació per als pressupostos.
És un govern que compta només amb 33 diputats al Parlament de Catalunya i, per tant, els grups parlamentaris hem de tenir autonomia per poder posar sobre la taula aquells temes que ens interessen com a projectes de partit.
I mentrestant el govern busca aliats per aprovar els pressupostos, els taxistes amenacen amb una nova vaga si la Generalitat no canvia la llei del taxi per limitar empreses com Freenow.
Pretenden hacer esa presión a nuestras instituciones para precarizarnos, no va a haber paz. No habrá paz en Barcelona. Y sabemos que vienen congresos importantes.
El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, llançava aquest crit d'alerta després d'una assemblea celebrada aquest dijous davant de l'estació de Sants de Barcelona.
Segons ha explicat, Freenow ha demanat despenjar-se del sistema tarifari regulat per tenir més flexibilitat i posar els preus que ells vulguin i per això demanen al govern que es posi les piles en una nova regulació del sector.
I la informació esportiva a aquesta hora passa pel Dakar, que ha viscut una 5ª etapa accidentada. La catalana Laia Sanz ha bolcat el seu cotxe i ha quedat aturada durant més de 4 hores en aclòs. Bona tarda.
Bona tarda. Sí, la de Corbera de Llobregat i el seu copilot han sortit il·lesos, però s'han endut un bon ensurt. Ara ja fa més d'una hora que han reprès la marxa. Laia Sanz no sap què ha passat.
La veritat que hem donat bastantes voltes, una llàstima, perquè anàvem bé, vull dir, no hem fet res raro i no sé si és que hem destalonat o ha passat alguna cosa i hem bolcat.
I en els esports continuarem també parlant de la Copa del Rei, perquè el Nàstic de Tarragona intentarà endur-se el bitllet per ser el bombo de 8/10 de final. Aquesta tarda ho farà contra l'Osasuna.
Sí, els tarragonins miraran de viure una tarda màgica al nou estadi acompanyar a Barça i Espanyol, els dos catalans que ja esperen rivals.
I a la plana cultural, aquest vespre els carrers de Catalunya es vesteixen de gala per acollir la nit més màgica de l'any i l'arribada dels Reis Mags d'Orient.
A dormir d'hora i intentar no despertar-se perquè encara sigui més màgic i quan es llevin doncs es trobin tots els regals allà ben posadets.
És el patge Xiu-Xiu de Terrassa que ha estat molt enfeinat durant les últimes setmanes i que ha assegurat a Ràdio Estel que aquest any la mainada s'ha portat molt bé i no rebrà gaire carbó. Olva Giró, bona tarda.
Bona tarda, ja està tot preparat per rebre ses majestats. Aquest any les cavalcades de Catalunya recuperen la plena normalitat i amb ella la il·lusió. D'aquí una estona repassarem les principals novetats dels comicis arreu del territori. Recordeu que avui és nit d'anar a dormir aviat i demà obrir els regals.
I sobre regals, precisament reflexionarem avui amb el psicòleg de la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto, concretament, però, sobre si sobreregalem coses als nens i nenes i com afecta el seu comportament. Serà d'aquí una estona. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, atenció si heu d'agafar el tren a aquesta hora perquè un atropellament a les vies de l'estació de Sants de Barcelona complica la circulació a aquesta hora i anem en directe i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. L'estació de Sants poc a poc està recuperant la normalitat després de l'atropellament a la via 9, però encara no hi circulen els trens. La víctima ja ha estat evacuada pels bombers i ha estat atesa i traslladada a l'hospital pel Servei d'Emergències Mèdiques amb una ambulància. L'incident ha passat poc després de l'una del migdia. Les persones que anaven en el tren afectat, que era un R1 direcció Maçanet-Massanes, ja s'han evacuat. La línia 8, que també ha estat afectada durant una hora, ja s'ha restablerta la circulació, tot i que poden haver-hi alguns retards. Tot i que per la línia, la via 9, encara no hi circulen els trens, afecten a les línies R3, R4 i R1, que s'han desviat a les vies 10 i 7. Renfe encara no sap quan restablirà aquesta via.
Gràcies, Sílvia. N'estarem pendents. Qualsevol cosa, tornem a connectar-hi en directe. Ara sí, fem com sempre una mirada al cel abans de començar amb l'informatiu per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que com cada dia ens apropa el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. L'ambient fred es manté a hores d'ara molts punts a les comarques de l'interior on la boira no acaba de marxar del tot. S'està començant a aixecar, però mantindrà aquí l'ambient fred tot el dia, mentre que la resta ja llueix el sol. Per tant, tarda amb sol i amb temperatures suaus per l'època de l'any. Màximes avui entre els 14 i els 17 graus, però allà on hi hagi boira, sobretot comarques del Pla de Lleida, ambient fred durant el dia i, evidentment, també durant la nit. Una nit de Reis que serà freda a tot Catalunya, glaçades a les comarques de l'interior del Pirineu, però sense cap mena de precipitació. Demà tindrem un dia idèntic al d'avui, amb sol a bona part del país, però amb boires a les comarques del Pla de Lleida, que en molts casos, amb prou feina, s'aixecaran una mica a primeres hores de la tarda. Aquí l'ambient es mantindrà fred i a la resta, temperatures com les d'avui. De cara a dissabte comença a augmentar la nuvolositat, sobretot a les comarques de Ponent, a la resta també alguns núvols alts, i diumenge esperem ruixats a les comarques de Ponent i també alguna nevada al Pirineu de Lleida. Les temperatures baixaran diumenge, però en canvi el Pla de Lleida pujaran.
Dues i set minuts, entrem en matèria. Fins a 100.000 persones han assistit aquest matí a l'última adéu del papa emèrit Benet XVI. Ha sigut a la plaça Sant Pere del Vaticà, en la que ha estat un funeral històric que ens ha deixat una imatge inèdita al papa actual, Francesc, enterrant un altre papa, Pere.
Sí, Benet XVI va ser el primer papa en 6 segles d'història a renunciar al seu càrrec i s'ha hagut d'idear un protocol especial pel seu funeral. Se l'ha enterrat amb la dignitat d'un pontífex, però diferenciant-lo com a pontífex emèrit. El papa Francesc, en la seva homilia, ha recordat el papa Benet XVI, que ha sigut sempre un fidel amic de Déu i que la seva força l'ha ajudat a prendre les decisions més difícils de la seva vida. Així s'acomiadava el papa Francesc de Benet XVI.
Vogliamo dire insieme, padre, nelle tue mani consegniamo il tuo spirito. Benedetto, fedele amico dello sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce.
Després d'aquestes paraules, la plaça de Sant Pere ha guardat un minut de silenci en record i respecte de Benet XVI.
Un funeral històric que s'ha concelebrat amb diversos cardenals, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, president també de la Conferència Episcopal, el cardenal Joan Josep Omella.
El mateix cardenal Omella, en declaracions al programa El Matí a Ràdio Estel, ha qualificat el difunt papa emèrit com el papa de l'esperança.
Perquè li ha tocat viure moments molt difícils al papa, com a nosaltres, verdad, en la nostra societat, i aquest home sempre ha mirat ha estat en una actitud sempre d'esperança.
L'arcabisbe de Barcelona, amb l'exemple del papa emèrit, ha explicat com aquesta església ara està balancejada, té problemes, però Jesús ens manté i ens guia. Omella ha reiterat que en moments de secularització, de guerra i de problemes econòmics, no s'ha de perdre, diu, l'esperança. En paraules del mateix cardenal, el funeral de Benet XVI, diu, ens ha de fer tornar a les arrels de la nostra fe.
El reconeixement, per tant, de la valentia de Benet XVI també el comparteix el director emèrit de l'Observatore Romano, Giovanni Maria Bian, qui en una entrevista també en aquesta casa, Ràdio Estel, ha qualificat a Benet XVI com un dels grans papes de la història.
I que també ha assistit al funeral, ha posat en valor la constant cerca de Déu del papa i la seva capacitat per apropar-se a tots els públics.
Es verdad que ha sido un teólogo muy alto, pero también ha tenido el afán de... y la capacidad de hablar con todos.
El director emèrit de l'Observatori Romano creu que Benet XVI ha estat un papa incomprès i que se l'ha obstaculitzat en el seu camí. Vianna descriu aquest dijous 5 de gener com un dia trist per a tots perquè ens deixa, diu, es deixa a la terra un home de Déu.
Així doncs, després d'aquest funeral, seguit també arreu del món a través de les xarxes i per internet amb emissions en directe, han acabat els 5 dies de dol per la mort del papa emèrit Benet XVI.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A banda d'aquest funeral de Benet XVI, ens toca obrir també la plana política a casa nostra, a Catalunya. El govern ha accelerat els contactes aquesta setmana amb el Partit Socialista per aprovar els pressupostos, però en canvi no ho ha fet amb Junts, amb qui no s'hi ha reunit cap dia d'aquesta setmana. Les dues parts es culpen mútuament sobre qui és el responsable que no hi hagi hagut cap trobada. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Des de Junts responsabilitzen el govern perquè no els hi hauria fet el retorn de la proposta que el partit va plantejar-los el 30 de novembre i que inclou exigències com que es faci el Hard Rock o més diners per l'escola concertada. La portaveu del partit al Parlament, Mònica Sales, diu que estan a l'espera de rebre concrecions.
Nosaltres ja vam lliurar les propostes el 30 de novembre. Saben quines són les propostes de Junts per Catalunya, saben que són una necessitat que demanem en global i, per tant, el que necessitem conèixer és en quin moment o en quina situació està el govern de Catalunya respecte a aquestes propostes. I, per tant, aquest document és el que ens dona les eines per poder continuar avançant.
Aquestes declaracions xoquen amb les de la consellera Natàlia Mas, que assegura que és el govern qui està a l'espera que Junts els hi digui quan es poden tornar a reunir.
Per tant, el govern confia en poder trobar una entesa la setmana que ve per aquests pressupostos, però això s'hi ha de fer equilibris perquè ja té un acord amb els comuns i trobar-lo també amb Junts o amb el PSC li és complicat perquè els dos partits posen exigències com són les del Hard Rock, que no encaixen ni alguns sectors d'esquerra ni tampoc en els comuns.
Tant Junts com el PSC fan valer els seus vots i diuen que no donaran suport als pressupostos si el govern els aprova sense tenir tancat el seu suport. Esquerra només té 33 diputats i amb l'acord amb els comuns suma 41 diputats. Comptant amb el no de Ciutadans, el Partit Popular i Vox, necessita que els dos partits, el PSC i Junts per Catalunya, s'abstinguessin o que algun dels dos li doni suport. Per ara, els dos partits suggereixen que o tanquen un acord o no hi donaran suport. El PSC manté l'exigència que el govern ha d'acceptar totes les seves demandes, entre elles el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport i la B40, mentre el decàleg de Junts inclou també el Hard Rock i més diners per l'escola concertada, mesures que poden no agradar als comuns. Des dels comuns, de moment, mantenen un perfil baix per no estroncar les negociacions, sempre i quan, diuen, es respectin els seus acords, com són reforçar l'atenció primària i l'impost a les fortunes de més de 10 milions d'euros. Ara bé, un projecte com el Hard Rock difícilment l'encaixarien.
Ampliem la mirada ara cap a Madrid perquè Ciutadans encara la recta final per decidir qui liderarà el partit, si ho farà Inés Arrimadas o ho farà Edmundo Val. Els dos candidats s'enfronten en les primàries internes que se celebren dimecres i dijous de la setmana vinent per decidir qui encapçala aquesta refundació del partit taronja. Analitzem, per tant, Judit, amb quins suports compta cada candidat i quin és el futur del partit.
La formació està completament dividida en dos, entre aquells que donen suport a Arrimadas i aquells que aposten per la candidatura de Val, que fins fa poc era la seva mà dreta. Arrimadas encapçala el perfil més continuista, tot i que ha optat per no ocupar la primera posició de la llista, conscient que no vol assumir el desgast d'una possible derrota. Mentre que Val, amb la seva campanya Ciudadanos de Nuevo, vol llançar un missatge de renovació, però mantenint l'essència del partit, ser liberal i de centre. D'aquesta manera busca, sobretot, no ser vist com un partit de dretes per poder atraure els votants del PSOE descontents pels pactes amb Esquerra. Les primàries tindran lloc dimecres i dijous de la setmana vinent i tot apunta que surti el candidat que surti ja no es podran recosir les fractures que en públic ja són més que evidents.
I sense moure'ns de Madrid, Unides Podem preveu arribar a un acord per a la llei estatal d'habitatge. En parlàvem ahir en aquest mateix programa. Ho vol fer, diu, la setmana que ve.
El portaveu de la formació morada al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, s'ha mostrat convençut que arribaran a un acord amb el PSOE ben aviat. També explica que per ara les negociacions se centren en trobar un consens per una regulació de preus de lloguer eficaç. Ho ha dit a Ràdio Nacional.
Todavía no hay acuerdo en ese en ese punto, pero es verdad que hemos avanzado y que yo creo que podemos tener un acuerdo en las próximas semanas y ojalá podamos aprobar esta ley, que sería la primera ley de vivienda de la democracia.
La voluntat de Podem és arribar a un consens ampli perquè aquesta llei no quedi en paper mullat, com ha assegurat el mateix Echenique.
Gràcies, Judit.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Mentrestant, tornem a Catalunya perquè els taxistes amenacen amb una nova vaga si la Generalitat no modifica la llei que regula el sector en un termini màxim de 10 dies. Elite Taxi exigeix que la norma consideri que les plataformes, com per exemple Freenow, siguin operadores de transport. Espera.
Doncs sí, Elite Taxi acusa plataformes com Freenow de voler aplicar a Barcelona una tarifa dinàmica per alta demanda, com ja fa a Madrid, en comptes d'acollir-se a la tarifa regulada com tenen els taxis. Davant d'aquesta situació, el sindicat demana al Departament de Territori que dins de la llei del taxi del 2003 defineixi que és un operador de transport i que, si compleix els criteris, s'hagin d'acollir a la normativa, per exemple, que no puguin alterar les tarifes o tinguin limitada la flota de vehicles per evitar monopolis. Si això no passa, abans del 15 de gener i el govern no mou fitxa, els taxistes tornaran als carrers de cara a les eleccions i de cara també a la celebració del Mobile World Congrés. És Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
Quieren convertir un servicio público en un servicio precario y de cucarachas. Y aquí no lo vamos a permitir. Porque aquí, si pretenden hacer esa presión a nuestras instituciones para precarizarnos, no va a haber paz. No habrá paz en Barcelona. Y sabemos que vienen congresos importantes y sabemos que vienen elecciones y confiamos en nuestras instituciones porque están demostrando que están apostando por otro modelo totalmente diferente al de Madrid. Pero como la Generalitat no se ponga las pilas, vamos a empezar movilizaciones muy duras, ¿eh?
Actualment, segons el sindicat, un 25% dels taxistes estan integrats a la plataforma Freenow. També exigeixen el compliment del decret llei de la Generalitat que regula els vehicles de transports amb conductor, les VTC, en vigor fa 3 mesos.
Per tant, més problemes pel govern a banda d'aquesta aprovació dels pressupostos, l'amenaça dels taxistes d'una nova vaga. Canviant de qüestió, avui és 5 de gener i, per tant, és el dia que arribaran a les cases catalanes Melcior, Gaspar i Baltasar, els tres reis d'Orient, carregats de joguines i regals per als més petits. I per això avui hem sabut que Catalunya assoleix el seu rècord històric en venda de joguines i consoles i ja representa, atenció, el 60% de les exportacions que es fan des d'Espanya.
Segons càlculs d'Acció, les vendes de Catalunya a l'exterior d'aquests productes han augmentat un 7% des d'abans de la pandèmia i han superat ja els 1.200 milions d'euros en l'any 2021. França és la primera destinació de les joguines catalanes amb més de la meitat del total, seguit d'Itàlia amb el 21% i Portugal amb el 5%. Les exportacions de Catalunya d'aquests productes han crescut exponencialment en els darrers anys i s'ha multiplicat per 5 des de 2014.
Avui, evidentment, és el dia de l'any que més que és més màgic per als nens més petits de la casa, que esperaran al matí de demà per obrir els regals dels Reis, però durant la resta de vacances de Nadal ja n'hauran rebut més, per exemple, fent cagar el tio. Aquests dies, per tant, és l'època de l'any on els infants reben indiscutiblement més regals. Per això, avui ens hem volgut preguntar si sobrecarreguem els infants de regals. I per reflexionar sobre aquesta qüestió, ens acompanya el professor de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, José Ramón Ubieto. Senyor Ubieto, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Molt bé, aviam, explica'ns, regalem masses coses als nens en aquestes dates?
Sí, sens dubte. Sens dubte perquè estem dins d'una lògica de consum i, a més, creiem que l'abundància de regals és un bon signe que fa gaudir a la canalla, quan en realitat l'abundància el que fa és disminuir, minvar la satisfacció, perquè cada objecte que regalem necessita el seu temps. I si regalem molts, el que passa, com a vegades veiem, és que els nanos acaben gaudint més de l'envoltori o de qualsevol altra cosa que no del regal, perquè no tenen temps suficient com per donar a cada regal el seu lloc, no? El seu gaudi.
Per tant, podrien parlar que amb aquesta saturació de regals el que fa és que s'acabi perdent la il·lusió, perquè si has d'obrir 15 regals en un matí, segurament quan obres el 12è ja no et fa tanta gràcia.
Sí, acaben perdent la satisfacció perquè són massa estímuls i cada regal que en realitat els regals valen com a objectes, evidentment, però sobretot valen com a signes, no? I quan donem massa signes, doncs perdem l'eficàcia del signe en si mateix. És a dir, quan tu omples a l'altre d'objectes, l'altre ja no sap apreciar el valor que té cadascú. Per tant, és una bona idea regular la quantitat d'objectes perquè d'aquesta manera oferirem una millor, diguem-ne, un millor vincle amb l'altre, no? Quan donem massa és perquè no tenen valor.
I a la llarga, tota aquesta sobrecàrrega de regals que rep una persona quan és infant, com pot, com afecta en el comportament d'aquest nen quan és adult? Pot incentivar, per exemple, un sentiment de frustració, per exemple?
Sí, perquè la mateixa lògica de l'economia en la que vivim ens diu que la satisfacció la tenim amb els objectes. Qualsevol cosa que un no té, com deia el sociòleg Bauman, vas a la botiga i el trobes. Pot ser un medicament, pot ser un ansiolític, som el país del món que més ansiolítics pren, pot ser un gadget, pot ser un regal, no? Llavors, aquesta idea el que fa és reforçar una certa tirania de l'objecte, una servitud. La idea de que depenem dels objectes, no? I els nanos, si els acostumem amb aquesta lògica, doncs després pensaran, i perquè estaran ja habituats, a que qualsevol necessitat la trobaran com a resposta en un objecte, no? Per tant, com a pràctica educativa no és gaire intel·ligent, perquè és millor que vagin també descobrint que hi ha altres maneres a la vida que no són els objectes per tractar els problemes o per generar vincles o per gaudir.
També, segurament una d'altra de les conseqüències relacionat amb això que deies, també afavoreix la comparació i la competició amb altres nens que, per exemple, de famílies que no poden fer tants regals.
Sí, perquè com que tothom està exposat a la publicitat, tant els que després podran aconseguir aquells regals que es prometen com els que no, doncs tothom està sotmès a aquella servitud, no? I és evident que després hi ha competència i que després hi ha situacions de desigualtat, perquè la desigualtat social és cada vegada més evident, no? I, clar, hi ha nens que veuen coses que després no tindran i que veuen que hi ha altres que sí que les tenen, no? Per tant, això, diguem-ne, que també reforça aquest sentiment de desigualtat.
Clar, aquí estem parlant de nens, però al final la responsabilitat final acaba sent tota dels adults, no? No sé, que com a adults, què podem fer per millorar? Què ens recomanaries com a expert?
Doncs aplicar algunes regulacions, no? Alguns límits. Perquè hi ha també un mite, una idea falsa, que és que creiem que els nanos volen rebre moltes coses. I en realitat és fals. Els nens gaudeixen molt més del que ells donen a l'altre que no del que reben, malgrat que nosaltres creiem que el que els agrada és rebre, no? Però si us fixeu, els nens, quan, sobretot quan són més petits, el que volen és mostrar altres coses, coses que fan, riures, invents que fan, sigui un dibuix, sigui una pilota, sigui qualsevol cosa, no? Per tant, aquesta idea que tenen d'oferir a l'altre coses seves l'haurien de nodrir, no? Haurien d'alimentar-la en lloc de dir-los no, el que importa és el que tu reps, no? El que jo et dono. I en aquest sentit, la responsabilitat més important és la dels adults, perquè aquests regals no arriben sols, ni els porten, diguem-ne, gent d'un altre planeta, no? Són els adults, els pares, els educadors, la gent de proximitat, la família, qui dona. I, per tant, hi ha algunes regles, no? Hi ha la famosa regla dels quatre reals, que és una regla com qualsevol altra, no és que sigui sagrada, però, bueno, és una idea més que una regla, no? La idea de que cal distribuir els reals entre coses que necessiten, coses per portar, roba, coses, un llibre, perquè és interessant també que s'acostumin a la lectura i que trobin allà un gaudi llegint, i després alguna cosa que, evidentment, els desitgen o que han demanat, no? Però aquesta distribució torna més fàcil, diguem-ne, acostumar-los a una diversitat de vies per obtenir el gaudi i no concentrar-les en un regal.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió que ens fa el professor de Psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, amb qui hem pogut parlar avui sobre aquesta sobrecàrrega de regals que fem amb els infants en aquestes festes. José Ramón Ubieto, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, gràcies.
Estel migdia.
gairebé 5 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Obrim ara un altre bloc de notícies en format més breu. L'empresa Amazon acomiadarà 8.000 treballadors més dels que va anunciar que despatxaria el novembre passat. El gegant del comerç electrònic, per tant, farà fora finalment a 18.000 empleats, sense concretar encara si això afectarà els centres que Amazon té a Catalunya.
Les divisions més afectades seran les botigues, anomenades Amazon Stores, i l'àrea de recursos humans. En un comunicat, el conseller de la companyia ha justificat la decisió donada a la incertesa econòmica actual i la ràpida contractació que l'empresa ha fet els darrers anys. A tot el món, Amazon té més d'1,5 milió de treballadors. Aquest anunci s'afegeix a la jaunada d'acomiadaments de multinacionals tecnològiques com Twitter o Meta, la matriu de Facebook, WhatsApp i Instagram.
I seguim parlant encara de Meta, perquè la Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda li ha decidit imposar una multa, atenció, de 390 milions d'euros perquè considera que no informa clarament els usuaris sobre la gestió de dades que fa l'empresa amb les seus dues principals xarxes socials. Concretament, la comissió ha ordenat una sanció de 210 milions d'euros per aquesta infracció que es comet a Facebook i de 180 milions més per les que comet a Instagram. D'altra banda, l'Associació de Consumidors, FACUA, ha denunciat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència a 8 cadenes de supermercats perquè no estan repercutint la rebaixa de l'IVA que va aprovar el govern espanyol a tots els aliments afectats per la mesura, que són aquells aliments bàsics.
Sí, l'associació ha revisat l'evolució de més de 600 preus als supermercats Alcampo, Lidl, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor i Mercadona. Entre el 30 de desembre i el 3 de gener hi ha detectat que en 52 casos no s'ha aplicat la baixada en el preu equivalent a la de l'impost sobre el valor afegit. Des de l'1 del gener s'aplica el 0% d'IVA al pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums i cereals.
I tres supermercats més han estat multats, però en aquest cas a les Illes Balears, per vendre tortells de Reis amb nata falsa.
Es tracta de les cadenes Lidl, Aldi i Dia, a banda del fabricant d'aliments Aceli. La denúncia també l'ha fet FACUA i, de moment, el govern balear és l'únic que ha actuat imposant multes que van des dels 5.000 als 11.000 euros, depenent de si es reconeix com a infracció. Els establiments venien tortells com si portessin nata, quan en realitat portaven una substància semblant, però feta amb greixos vegetals i altres substàncies. Una mescla que no és perjudicial per la salut, però que s'ha d'assenyalar correctament i no es pot vendre com si fos nata real. Les alternatives que fan servir altres marques és vendre'l simplement com a tortell de Reis o posar que és sabor a nata i no pas nata.
I la discoteca Waka de Sabadell, que ha estat envoltada de polèmica en diverses ocasions per baralles i agressions sexuals, va rebre 249.000 euros en subvencions de la Generalitat.
Segons recull Metrópoli Abierta, l'empresa Emergent Disc, que gestiona aquest local d'oci, ha rebut diners d'un paquet de subvencions del govern per pal·liar els efectes del tancament forçós de les discoteques i altres negocis de l'oci nocturn durant la pandèmia. Aquestes subvencions es van concedir abans, durant i després que sortissin a la llum diversos incidents relacionats amb la discoteca, com agressions sexuals a l'interior del local, irregularitats laborals dels treballadors i baralles entre porters i clients.
I en matèria judicial, la Fiscalia demana 12 anys de presó a un noi acusat de violar de manera reiterada la seva cosina. Les agressions sexuals van començar l'any 2020, quan l'acusat tenia 26 anys i la nena només en tenia 10, i es van allargar fins a l'estiu de l'any 2021, quan la menor va quedar embarassada i va interrompre voluntàriament l'embaràs.
Segons escrita del Ministeri Públic, tots dos vivien a casa dels pares de la nena, a la comarca de la Noguera, i quan la menor es negava a mantenir relacions sexuals amb ell, l'acusat la bufetejava i l'amenaçava, dient-li que li faria mal si ho explicava als pares. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el 12 de gener.
I encara sobre la qüestió que comentàvem abans, demà, com dèiem, és Dia de Reis i arriba un nou sorteig extraordinari amb la Loteria del Niño, que repartirà 700 milions d'euros en premis.
I tot i que és una quantitat menor a la del sorteig de Nadal, els premis poden comportar també problemes legals a l'hora de recollir els diners si es comparteixen els dècims. Sobre aquesta problemàtica n'ha parat al matí a Ràdio Estel Jorge Fallos, advocat de Digestum Legal.
El que s'hauria de fer és signar un petit document en virtut del qual qui es queda el dècim en la seva propietat, doncs es diu que és el dipositari i que ha estat comprat per meitat, normalment per meitat. S'identifica qui ha participat en aquesta compra amb el seu DNI i cadascú s'emporta una còpia d'aquest document signat.
Fallos ha sentenciat que d'aquesta manera es podria provar que un és beneficiari del dècim compartit i s'evitarien casos on qui cobra el dècim es queda amb tots els diners.
I encara sobre aquest sorteig, el Sindicat de Tècnics d'Hisenda preveu que l'Estat ingressi 19 milions i mig d'euros amb el sorteig del nen, sempre que no quedi cap dels grans premis sense repartir, això sí. El sindicat ha aprofitat l'efecte mediàtic d'aquest sorteig de la loteria per reclamar al govern que pugi el mínim que s'ha de tributar amb els premis de la loteria.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel us desitja uns reis esplèndids.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Que passen de les dues del migdia, fem una mirada ara a l'actualitat més local i comarcal d'aquest dijous. A la Selva del Camp s'ha incendiat una màquina d'una empresa d'embalatge que hi ha al municipi. Els bombers han rebut l'avís del foc quan passaven 10 minuts de les 8 del matí.
I abans que arribessin els bombers, els treballadors de l'empresa han intentat apagar l'incendi i s'ha fet una línia d'autoprotecció per encerclar el foc. El personal de la companyia, una vintena de persones, s'han hagut d'evacuar. Hi ha hagut també 8 dotacions de bombers que han treballat en el foc que ha quedat totalment extingit cap a les 12 del migdia.
I anem ara a les comarques de Tarragona i també Terres de l'Ebre, perquè la Creu Roja d'aquesta zona, d'aquestes comarques, ha tancat la campanya solidària de joguines superant l'objectiu de repartir 8.000 joguines. Se n'han pogut entregar més de 9.400.
I es tracta de la xifra més alta en totes les 30 edicions d'aquesta campanya solidària que fa arribar als més petits joguines que no siguin sexistes ni bèl·liques. Aquest any, gairebé 3.000 nens i nenes han rebut aquests joguets. La campanya ha comptat amb la participació de 207 voluntaris i 193 empreses i entitats col·laboradores.
vintena de treballadors dels supermercats Espars s'han concentrat aquest dijous a les portes de dos establiments de Reus per reclamar millores laborals per a la plantilla del conjunt del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre.
El comitè d'empresa demana mesures per fomentar la conciliació familiar, més sou els dies festius i més transparència d'informació sobre els acomiadaments. El comitè d'empresa i la companyia es tornaran a reunir el pròxim 16 de gener per mirar de desencallar la situació.
I la plataforma d'afectats per la hipoteca de Girona ha portat avui, aprofitant que és dia de Reis, el carbó a l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, en una acció simbòlica, han dut bosses davant l'Ajuntament acompanyades d'una carta que denuncia que hi ha famílies en risc de desnonament.
Concretament són famílies dels blocs de Santa Eugènia i de Sant Narcís que es troben en risc després que la Sareb hagi adquirit els seus immobles. Segons denuncia l'entitat, s'han volgut reunir amb Madrenas, però no han obtingut resposta. Per aquest motiu, afirmen que la vellesa mereix carbó. Durant la protesta, la PA també ha denunciat que un jutjat ha fixat el 8 de febrer com a data per desnonar una dotzena de famílies que viuen a Sant Julià de Ramis, al Gironès.
I on també han deixat sacs de carbó avui ha estat a les portes de l'estació de l'Aldea, al Baix Ebre, per denunciar que fa 3 anys que no s'hi aturen trens ràpids com l'Euromet i que enllacin amb Tarragona o la ciutat de Barcelona.
I l'acció s'emmarca dins la campanya de protesta Hem perdut el tren, impulsada per les plataformes Trens Dignes i Diàspora Ebrenca. Fa 3 anys que l'Euromet no s'atura l'estació de l'Aldea i el tren Avant, amb què es volia compensar aquest greuge, va funcionar molt poc temps. L'acció també ha servit per denunciar les deficiències i retards de la línia R15 i R16. N'ha parlat el portaveu de Diàspora Ebrenca, Josep Sabaté.
És el moment de l'exigència, no? de parar atenció i d'assegurar des de la societat civil, des del teixit polític, des del territori, des del teixit empresarial, des del teixit social, d'assegurar este retorn de l'Avant i de la millora de les línies R15 i R16.
Marxem ara cap a Sitges perquè la policia local ha identificat a 3 menors sospitosos de ser els responsables d'una agressió homòfoba que va passar durant la nit de Cap d'Any en aquesta població del Garraf.
En un comunicat, l'Ajuntament de Sitges assegura que seguiran investigant per trobar la resta d'agressors que van agredir 4 persones que van haver de ser ateses a l'hospital. Segons la policia local de Sitges i els Mossos d'Esquadra, les agressions s'haurien produït a l'exterior d'un bar musical quan un grup de menors van agredir a cops de puny 2 parelles proferint crits homòfobs. Per la seva banda, l'Observatori contra l'Homofòbia ha condemnat els fets i s'ha posat a disposició dels afectats. També demanen que el síndic de Greuges obri una investigació d'ofici.
I anem al Bages ara perquè un sabotatge ha deixat el municipi de Minyó sense fibra òptica per segona vegada aquest Nadal.
Segons l'Ajuntament d'aquest municipi, l'autor seria algú que coneix bé el sector de les telecomunicacions i que tindria alguna cosa en contra del mateix consistori o bé de les operadores del poble.
I acabem aquest recull d'informació local i comarcal a la Seu d'Urgell perquè l'aeroport d'Andorra Seu d'Urgell ha tancat el 2022 amb 11.238 passatgers. Això és més del doble dels 5.145 de l'any anterior, segons les dades que ha facilitat aquest migdia Aeroports de Catalunya.
I aquest increment es deu a la posada en marxa de la ruta regular que connecta amb Madrid 2 cops per setmana i que opera Air Nostrum, mentre el de Lleida a Alguaire, el volum de viatgers s'ha situat el 2022 en 33.000, un descens d'un 30% respecte a un any abans, quan es va assolir la xifra de 47.000 passatgers. A l'aeroport de la Seu, el mes amb un volum també de viatgers més alt, ha estat el d'octubre, amb més d'un miler de passatgers. També es van superar el miler d'usuaris al gener, febrer i juny. I pràcticament es va arribar a aquesta xifra durant els mesos d'abril, maig i juliol.
I abans d'acabar aquest bloc local i comarcal, atenció si esteu a la carretera, perquè hi ha cues quilomètriques a aquesta hora a l'AP7 per un accident entre 3 camions. La via està bloquejada a l'altura de Barberà del Vallès a l'espera que retirin un dels vehicles. De moment hi ha 7 quilòmetres de retencions des de Mollet del Vallès, segons acaba d'informar el Servei Català de Trànsit. Ara sí, gairebé 20 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Moment d'obrir la plana esportiva. El Dakar, on avui s'ha posat en marxa la cinquena etapa, una etapa que comença i acaba a Jail, amb un recorregut de 643 quilòmetres. En cotxes, Laia Sanz ha patit un accident del qual n'ha sortit il·lesana.
Sí, la de Corbera de Llobregat i el seu copilot, l'italià Maurizio Gerini, han donat diverses voltes de campana i el cotxe ha quedat completament destrossat. Després de 4 hores aturats, han pogut reprendre la marxa després de l'arribada del quart cotxe del camió que els han ajudat. Laia Sanz ha explicat el seu accident des del lloc dels fets.
Bueno, no sabem molt bé què ha passat, perquè hem volcat, però no hi ha res, com podeu veure, no sé, no ho entenc. I, no sé, la veritat que hem donat bastantes voltes, una llàstima, perquè anàvem bé, vull dir, no hem fet res raro i no sé si és que hem d'estar lunat o ha passat alguna cosa i hem volcat.
Finalment, qui ha acabat emportant-se l'etapa d'avui ha estat Nasser Al-Attiyah, que és la segona vegada que el qatarí guanya en aquesta edició del Dakar i continua líder a la general, augmentant així l'avantatge amb el francès Stefan Peter Hansel, que ha acabat tercer a l'etapa, i del madrileny Carlos Sainz, que ha quedat segon. En motos, la jornada d'avui se l'ha emportat el francès Adrien Van Beveren, després d'un final força intens amb el seu company d'equip, el xilè Nacho Cornejo. S'ha emportat tan sols 13 segons de diferència. La resta dels rivals que lluitaven per la general han arribat uns 5 minuts més tard, ja que s'han perdut durant uns quilòmetres. De fet, Joan Barreda ha caigut i ha perdut una dotzena de minuts, però el de Castelló ha pogut continuar i ara mateix se situa sisè a la general. El nord-americà Skyler Hose lidera aquesta classificació, seguit de l'argentí Kevin Benavides i del seu compatriota Mason Klein. El fins ara líder, l'australià Daniel Sanders, ha perdut més de 26 minuts en l'etapa i ha acabat col·locant-se vuitè.
Continuem aquesta informació esportiva parlant ara de la Copa del Rei de Futbol, perquè avui és el torn del Nàstic de Tarragona, que mirarà de fer el primer regal de Reis als seus aficionats al nou estadi davant de l'Osasuna.
Sí, de fet, tenen entre cella i cella aconseguir aquesta temporada l'ascens a segona, però primer s'hauran de centrar en els setzens de final de la competició copera. L'Osasuna no és un equip fàcil i els de Raúl Agné ho saben. Tot i així, el tècnic somia en gran.
Cada passada és dos rondes, havent eliminat a un Màlaga també. Si demà tinguéssim la fortuna de poder passar, no. Perquè a part ens permet tenir tot el vestidor enxufat i a la ciutat i tot. Imagina que es plantem a la final de Copa. I Nasti guanya la final de la Copa del Rei. Juguem a Europa l'any que ve. Mira quin pilotazo, no? Això seria l'hòstia ja, no? Per què no?
El Nàstic intentarà fer-se fort a canvi i aprofitar el canvi de format de la Copa, on aquesta eliminatòria és a partit únic. El duel començarà a les 4 de la tarda.
I per cert que ahir al vespre va jugar el Barça contra l'Intercity d'Alacant i es va complicar i de quina manera la vida en el seu debut en aquesta competició.
Sí, els de Xavi van jugar amb foc, però se'n van acabar sortint. De fet, van començar golejant i va ser precisament Ronald Araujo al minut 4 qui ho va fer després de 3 mesos i mig allunyat del terreny de joc per una lesió. El malson pels de Xavi arribaria després del descans i portaria el nom d'un jugador que coneixen bé, Oriol Soldevila, format a la Masia. El català de 21 anys va aconseguir igualar el duel cada vegada que el Barça es posava per davant. Després d'Araujo, Soldevila. Després de Dembélé, Soldevila. I després de Rafinha, Soldevila, fins que el partit va anar a la pròrroga. Finalment, un altre noi també format a la Masia, però vestint samarreta blaugrana, va aconseguir un bitllet per al seu equip per als vuitens de final de la Copa. Ansu Fati va ser l'autor del quart i últim gol del partit. Xavi Hernández, el tècnic blaugrana, no creu que el seu equip hagi fet el ridícul.
No estamos en la Copa del Rey, entonces, ¿qué han hecho? 7 equipos de primera división, el ridículo. Están eliminados, pero todo cuesta mucho ganar.
Per cert, que Oriol Soldevila no s'ho creia.
Bueno, yo soy culé desde que nací y socio también. Es un sueño, la verdad, es un sueño. Ya con el primero ya estaba muy contento, el segundo, el tercero ya ni me lo creía allí. Pero nada, muy contento por hacer este partido, sobre todo el equipo.
Repassem els equips que dissabte seran al bombo dels vuitens de final. Ara mateix, a l'espera dels resultats que s'han de disputar avui, hi haurà el Barça, l'Espanyol, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, el València, el Villarreal, la Real Societat, el Mallorca, l'Alavés, el Llevant, el Ceuta i l'Sporting de Gijón.
I pel que fa a la Lliga, dissabte hi ha un nou derbi català a primera divisió. El Girona visitarà l'Espanyol a l'RCD Stadium.
Sí, normalment les rodes de premsa es fan un dia abans del partit, però en aquest cas Mitchell ho ha fet avui. El tècnic del Girona ha destacat que els blanquiblaus seran un rival molt complicat, ja que venen d'empatar contra el Barça a domicili i d'eliminar el Celta a la Copa. El madrileny ha parlat del bon estat de forma d'alguns jugadors pericos.
És un molt bo equip, amb molt bons jugadors. Garder és espectacular, el gol. És un equip difícil, en un camp difícil, un camp espectacular. És un equip de primera divisió molt bo.
D'altra banda, Mitchell ha explicat que Oriol Romeu serà baixa per aquest partit, però confia plenament en la seva plantilla i en la bona feina que poden fer Ramon Terrats i Ángel Herrera. Mitchell també ha deixat clar que els dos objectius d'aquest segon tram de temporada és arribar sense complicacions al final de la Lliga.
Cam Canviem de qüestió. Aquest dijous, primera cita de l'any del Barça de bàsquet serà al Palau Blaugrana, i avui toca Eurolliga.
Sí, els de Sara es comparteixen el millor registre de la competició amb el Baskonia i el Mònaco, tot i que el Barça ocupa la segona posició a la classificació. Avui rebrà la visita del Virtus Bologna amb Sergio Scariolo com a entrenador. Els italians són 300 amb 7 victòries i 9 derrotes i confien continuar accedint a les eliminatòries pel títol. Venen de guanyar el Fenerbahçe a la jornada anterior per 92-88 i compten amb l'exjugador de la NBA, Marco Bellinelli, que escorta veterà que en els últims dos partits han fet 16 punts i mig de mitjana. L'entrenador blaugrana, Saruna Shevskevicius, no se n'en refia.
Claramente viene un equipo que puede ganar a cualquiera, en general en Euroliga cualquiera te puede ganar, en casa o fuera, y esta es la clave, ¿no? Pero yo creo que también viene un equipo muy bueno, muy experimentado, con entrenador experimentado, y seguramente sabe que tiene sus opciones.
El partit d'aquesta 17a jornada de l'Eurolliga començarà a 8:45 del vespre. Per cert, que aquesta nit el Manresa de la Lliga ACB ha deixat escapar un partit que tenia controlat contra l'Obradoiro i ha caigut a la pròrroga per 104-99. El tècnic dels vermells, Pedro Martínez, ha assenyalat els àrbitres.
La sensación que tengo es que los árbitros no han estado a la altura del enorme partido que se ha jugado hoy aquí por parte de los dos equipos. Cuando ganábamos de dos para acabar el partido ha habido una falta de ataque clarísima, pero que el árbitro ha dicho, oye, espera, que aquí me van a decir de todo y le ha entrado, no sé qué le ha entrado.
Amb aquesta derrota tornen a ser a la zona de descens i diumenge jugaran a casa contra un rival directe com és el Saragossa.
I continuem parlant encara de bàsquet, però en aquest cas femení. El Cadí la Seu rep la visita del Benfica a les 7 de la tarda, partit corresponent a la primera ronda eliminatòria de play-off de l'Eurocup.
Les de Jordi Acero van acabar l'any fent història sumant la 6a victòria a la Lliga Femenina, superant el Perfumeries Avenida per 70-63 al Palau d'Esports. El Cadí la Seu intentarà mantenir el nivell defensiu i jugar sense por en atac davant d'un equip molt jove que posarà les coses complicades a les catalanes. Aquesta nit l'Uni Girona ha guanyat a casa el Landes francès per 65-54, partit corresponent a l'Eurolliga. L'entrenador de l'Uni, Bernat Canut, en roda de premsa, ha dit que l'equip s'ha mantingut amb mentalitat guanyadora.
No ha sigut un partit dinàmic o preciós, però crec que l'equip ha estat bé amb solidesa, no? Amb mentalitat i guanyadora, i bueno, una victòria important contra un equip evidentment difícil, i si anem a casa, doncs encara més.
Mariana Toló ha estat la màxima anotadora del partit amb 20 punts. És la 5a victòria de les gironines en la màxima categoria europea i continuen co-líders a la classificació juntament amb el Perfumeries Avenida i el CBK Mersin Turk.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana.
Igualment.
Minuts que passen de les dues del migdia. Aquesta sintonia indica que arribem gairebé al final del programa, que és moment per la cultura, amb l'Olma Giró. Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
I avui hem mantingut a l'estudi el Pere Juventí Balcells.
Bona tarda.
Al costat, que sabem que és de la casa segurament la persona que més en sap de Reis.
M'encanta. Les cavalcades m'agraden molt.
Molt bé, ja esperes la del teu poble, suposo.
Sí.
D'aquí una estona en parlarem. Abans, aquest vespre, els carrers en general de tot Catalunya es vestiran de gala per acollir la nit més màgica de l'any i l'arribada dels Reis d'Orient, que treballaran de valent per portar els regals a tots els infants, Olma.
Sí, i a totes les ciutats i pobles les carrosses tornaran a fer el recorregut tradicional i el públic no tindrà restriccions. A més, també s'aposta per la inclusió aquest any amb caramels sense gluten, amb espectacles, amb llenguatge de signes i espais per a nens i nenes amb autisme o amb problemes de mobilitat. Majestats faran parada per tot el territori per repartir màgia en unes cavalcades on hi haurà moltes novetats, sobretot a la ciutat de Barcelona, on aquest any s'estrenen 6 noves carrosses. 3 d'aquestes noves carrosses seran per als 3 reis i seran de 2 pisos i 3 més de 20 metres de longitud destinades a la carrossa de l'Estrella, una gran carrossa que aquest any incorpora molta tecnologia, a la de les joguines i a la carrossa de les instruccions per somiar. El recorregut de Barcelona sí que canvia aquest any, i ho fa perquè hi ha obres a la Via Laietana, i no transcorrerà per la Via Laietana, la plaça Urquinaona, Catalunya Universitat, sinó que ses majestats arribaran a la ciutat per mar, això sí, com cada any, on el rebrà l'alcaldessa de Colau, i cap a les 6 de la tarda començarà ara sí la desfilada de carrosses que passarà per l'avinguda Marquès de l'Argentera, el Passeig Colom, l'avinguda Paral·lel, i acabarà tot previst sobre les 9 del vespre, potser s'allarguen una mica ses majestats a la Font Màgica de Montjuïc.
Sense moure'ns de Barcelona, perquè els nens i nenes d'aquesta ciutat i d'altres també, però amb discapacitat visual, poden fer arribar la seva carta als Reis en Braille, gràcies a la feina que ha fet el patge reial de la il·lusió que ha visitat Barcelona.
És l'emissari reial més inclusiu de tota la història, que ha visitat la seu de l'ONCE per a tots aquells menors que pateixen de ceguesa, doncs que puguin enviar en Braille els seus desitjos als Tres Reis. L'ajudant de ses majestats, que també pateix una discapacitat visual, va arribar carregat amb la seva màquina que escriu i llegeix Braille i ha transcrit una per una totes les demandes dels més petits. A més, el patge de la il·lusió va acompanyat del seu gos guia, que es diu Tuco.
I quan arribin a Girona, els Tres Reis faran una part del recorregut també a peu i ho faran per estar més a prop dels nens i nenes.
En arribar a la ciutat, la cavalcada no canvia el seu recorregut i començarà a les 6 de la tarda del Camp de Mar i acabarà a la Copa. Una cavalcada que donarà atenció als nens i nenes amb problemes visuals i auditius, com comentàvem des del principi, que són unes cavalcades doncs, molt inclusives, amb patges que es comunicaran amb la llengua de signes i un audioconte, que això ho explicàvem ahir, disponible a través de codis QR, que els podreu trobar doncs, en els fullets de la cavalcada, i si no passeu per la ciutat de Girona, doncs els trobareu a la mateixa web de l'Ajuntament.
Canviant de ciutat, en aquest cas a Tarragona, amb el seu Gaspar i Baltasar, arribaran a un quart de set de la tarda, ho faran amb vaixell i al barri del Serrallo.
El rebran les 21 salves pirotècniques d'honor, que estan reservades doncs, per aquests grans esdeveniments de la ciutat, com és la cavalcada. Una cavalcada que arrencarà a les 7 de la tarda al carrer Reial i finalitzarà, si tot va sobre el previst, cap a 8:45 a la plaça de la Font.
Per tant, ja ho saben els ciutadans de Tarragona i a Lleida. Ses majestats arribaran amb el tren de Pobla a l'estació Lleida Pirineus i a les 6 començaran el recorregut per la ciutat amb carrosses fins a arribar a la paeria.
Una cavalcada que estarà encapçalada per una família, atenció, això sí que us sorprendrà, de ietis o el que podríem conèixer com a homes de la neu. Un cop a la paeria, des del balcó, l'alcalde els lliurarà les claus de la ciutat i ses majestats saludaran els infants. La comitiva reial estarà integrada per 11 carrosses i participaran en el dispositiu de la cavalcada unes 400 persones. Durant el recorregut es llançaran unes 2 tones de caramels.
Però lluny fora de Catalunya, ses majestats també faran parada al Principat, Andorra, on repartiran 10.000 quilos de caramels.
Una nit molt especial al Principat perquè recupera doncs, la tradicional rua, que és una rua conjunta entre Andorra la Vella i Escaldes Engordany. I a més ho fa aquest any amb 17 carrosses, 16 de les quals s'han doncs, remodelat i n'hi ha una de nova. Des de Proturisme Escaldes Engordany destaquen que aquest any, amb la inflació, doncs, és evident que ses majestats han hagut d'estirar-se el cinturó, de fer un esforç per continuar repartint els mateixos caramels que repartien fins ara, que recordem són 10.000 quilos.
I ara atenció, perquè aquest matí el magazín de Ràdio Estel ha tingut l'honor de poder parlar amb el patge Xiu-Xiu, és de Terrassa, i que ha estat molt enfeinat durant els últims dies recollint les cartes dels més petits. El patge Xiu-Xiu ha assegurat que els nens s'han portat bé, la mainada ha fet bondat i que aquest any ses majestats, per tant, no repartiran gaire carbolma.
El patge Xiu-Xiu està molt content perquè els nens i nenes aquest any s'han portat bé, tot i que ha recordat que veure que es poden anar millorant cosetes. I ha demanat, sobretot, que aquesta nit anem tots a dormir ben d'hora perquè ses majestats puguin fer la seva feina.
El més important és anar a dormir d'hora, preparar abans d'anar a dormir tot el que allò que creguin que els reis puguin menjar i així, doncs, reposar. Però sobretot anar a dormir d'hora i intentar no despertar-se perquè encara sigui més màgic i quan es llevin doncs es trobin tots els regals allà ben posadets.
El patge de Siu-Siu que estàvem escoltant té moltíssimes ganes de viure l'arribada d'aquest vespre de Ses Majestats i que es torni a viure les cavalcades que es vivien abans de la pandèmia, en la que és, i això és evident, la nit més màgica de l'any. El patge també ens ha dit, atenció, que als Reis de l'Orient els hi agrada molt que els hi deixin dolç, com torrons o neules, i ha posat l'exemple que els agrada molt als Ferrero Rocher, però que també els agrada la fruita, com serien les mandarines o els plàtans, perquè així tenen més força i més energia per treballar tota una nit, recordem, per portar regals i alegria repartida per totes les cases.
Per tant, ja ho sabeu, si no en teniu, aneu ràpid al supermercat a comprar-ne, si no, no us deixaran cap regal. I a Sant Vicenç dels Horts, què passa aquesta nit?
Doncs festa grossa.
Festa grossa, és gairebé sí. La festa major de Sant Vicenç.
Sí, ara t'ho comentava fora d'antena, que realment tot el poble s'hi volca per rebre Ses Majestats i tenim la segona cavalcada més antiga de tot Catalunya, després de la d'Igualada, i per tant doncs, són més de 125 anys d'història portant a Ses Majestats i tinc moltíssimes ganes, de fet. De...
I quantes carrosses?
Perquè doncs deu haver una vintena.
Amb tanta història, com facin això de tots els municipis, de que cada any van estrenant una carrossa.
Una vintena de carrosses i després hi ha com un ninot de neu, un camell, hasta doncs, els gegants, els castellers, la carbonera... Bueno, hi ha una miqueta de tot, i per tothom. També és molt inclusiva, perquè també tenim una escola que es diu Iris, que també fa la carrossa, surten i tot, i mola molt.
Doncs ja sabeu, aquesta tarda a rebre els Reis a Sant Vicenç dels Horts, però una de les coses que neguiteja més els infants és el moment d'acostar-se a qualsevol dels tres reis i donar la carta a l'escollit, però avui ens hem volgut preguntar, Olma, aquesta tradició de fer les cartes als reis, d'on ve?
Doncs mira, es tracta d'una tradició que remunta al segle XIX i que es coneix com la tradició de l'Epifania i es basa en un homenatge a Sant Nicolau, que alguns el coneixem amb el nom de Pare Noel, no tothom li diu Sant Nicolau. Al començament, aquesta carta redactava només la nit del 5 de gener, perquè era aquell dia quan es creava la màgia, però amb el pas dels anys la tradició ha variat una mica, ja ho sabem, i ara s'han passat a entregar la carta uns dies abans dels patges o durant la mateixa cavalcada, de fet, ja es van combinant les dues opcions. I encara hi ha alguns infants que aprofiten les noves tecnologies i ara envien la carta per internet, tot i que res com poder-se asseure a la falda del rei o del patge.
Vinga, i un cop finalitzin les cavalgades, ja sabeu què toca, serà el moment de tastar el tradicional tortell de rei, uns tortells que, com sempre, els que més es venen són els de Massapà, això no canvia.
Els de Massapà lideren el rànquing, però atenció perquè no lideren amb molt marge. Cada vegada els de nata o, per exemple, els de crema doncs, van tenir més presència a les fleques catalanes. De fet, els pastissers preveuen igualar les vendes de tortells del 2019, com comparem sempre dels que havien abans de la pandèmia, i preveuen vendre entre 900.000 i 1 milió de tortells, que aquest any seran un 3% més cars. Això sí que és mala notícia. Ho explica així el president del gremi de pastissers, Antoni Ballart.
Si anem a mirar que amb el que portem de sobrecargues, de matèries primes i tot, has tingut de pujar molt més, un 10 o un 12, però estem fent un sacrifici, perquè no volem és perdre la clientela i diem, bueno, si mira, retoques una mica i fas molt poc per no tindre que repercutir el client.
Dèiem que era una mala notícia que haguessin pujat un 3% al preu, però és evident que sigui quin sigui el seu preu. La tradició del tortell doncs, està molt instaurada a totes les cases. Això sí, tots esperem que no ens toqui la fava i no haver-lo de pagar aquest any que estan més cars.
Aviam si tenim molta sort. Gràcies, Olma, per la feinada d'avui.
Molt bons reis.
A dormir aviat avui.
A dormir aviat, ja ens ho ha dit el patge Xiu-Xiu, i a deixar Ferrero Rocher i mandarines també, que són saludables i els va bé per tenir energia.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I avui, per tant, parlant de Nit de Reis, no ens ho podíem acabar d'una altra manera.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí han de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit.
És aquesta cançó, Un camell d'Orient, que ens ofereixen els Manels. Nosaltres ho deixem aquí per aquesta setmana. Tornarem dilluns en el punt de les dues del migdia. Demà, per tant, hi haurà festa a Ràdio Estel. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà i ara els tres reis de Ràdio Estel condueixen la caravana. Fins demà, gràcies per la confiança.
Descansa al balcó del pis principal.
es tot amb paella, igual que li hem preparat.